Avui el Revolució es desplaça a Matadepera. Entrem a casa d'un dels grans escriptors catalans actuals i aquí no es talla i diu que és el millor escriptor català viu. També hi ha qui diu que si algun dia un escriptor català rep el Premi Nobel, serà ell. Ha bastit una sòlida carrera literària, farcida de premis, reconeixements com el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i, sobretot, el reconeixement dels lectors, de moltíssims lectors. En català i en moltes altres llengües, perquè totes les seves obres són traduïdes arreu del món. Davant d'un novel·lista que ha escrit obres com Senyoria, L'ombra de l'eunuc, Les veus de Pamano o Jo confesso, d'entrada, el primer que hem de fer és treure'ns el barret. Avui, al Revolució, Jaume Cabré, bona nit.
Bona nit, Chantal.
Què tal? Moltes gràcies per obrir-nos les portes de casa teva a Matadepera.
Amb molt de gust.
Molt bé. He d'explicar als oients que hem entrat al teu despatx, hi havia música sonant. Quina música escolta normalment quan escriu el Jaume?
Quan escric moltes vegades a silenci, perquè si no em deixo anar per la música. Quan has entrat sonava Scarlatti. I a part d'això, doncs depèn, hi ha moments que si he d'escoltar música, escolto la que sigui, la que em vingui de gust en aquell moment, i depèn molt. Moltes vegades poso música i em poso a treballar, però al cap d'una estona veig que no estic per la música, per tant la tanco.
Nosaltres t'hem triat una música del concert per a violí d'Alban Berg, una peça que sabem que és una obra de referència per tu. La música per tu és tan important com la literatura, perquè és cert que a vegades els teus textos vols que tinguin una estructura musical, un ritme, i que intentes fer música amb les paraules?
A veure, a L'ombra de l'eunuc, que és on el concert d'Alban Berg està més enquadrat, en allà sí que el que havia fet va ser adaptar-me a la estructura del mateix concert. Una mena de, no experiment, sinó de joc o de voluntat de germanar música i literatura. M'interessa tant la música com la literatura, el que passa que les circumstàncies vitals m'han portat a escriure i no pas a ser o intèrpret o compositor, que em faria molta gràcia, però no en sé.
No ha estat així. Et dediques a la literatura, als llibres. Ets molt perfeccionista en l'estil? Quantes hores et pots passar amb un paràgraf, em diries?
Això depèn, no t'ho sabria dir. El que sí que veig és, em rellegeixo constantment el que estic escrivint i, per tant, m'adono si hi ha musicalitat o no en aquella frase. És a dir, musicalitat, es pot mal entendre això. Si la frase, quan la llegeixes, coixeja, doncs vol dir que no està ben escrita. Per tant, has de trobar la manera que llisqui, naturalitat. I per tant vol dir que escric molt i rellegeixo el que estic escrivint i ho retoco i ho vaig refent i no acabo mai. Però un cop la novel·la està editada ja no la torno a llegir mai més.
Mai més la llegeixes?
No. Tinc molts llibres per llegir.
En sèrio?
I llavors llegir un llibre que he rellegit moltes vegades em semblaria perdre el temps.
Això ho he llegit en altres entrevistes. O sigui que quan acabes un llibre no el tornes a llegir. No. Si digués que fes una valoració, Jaume Cabré, escriptor, com a lector, no podries fer-la llavors, la valoració de tu mateix com a lector?
No, seria impossible. Jo suposo que no ho pot fer ningú, això, amb la seva pròpia obra. Perquè no ets...
objectiu.
És que no és només lo d'objectiu, no ets exacte, perquè ho tens aquí, ho has treballat molt de temps, has dubtat molt, quan ho dones per bo no és perquè creguis que sigui excel·lent, sinó perquè no hi pots fer més. I ho pots donar no per bo, però sí per editable. I per tant ja s'allunya de tu i fora, tu, i anem cap a una altra cosa, llavors ja és el moment del lector.
Nosaltres som un programa d'emprenedors i dius tu una frase. Confesso que, a més del tracte amb les persones, la literatura és una de les meves raons de viure, és una manera d'estimar, dius. Si no ho veiés així, estic segur que no dedicaria tant d'esforç i tant de temps de la meva vida a aquesta aventura, no tindria sentit. Et sents en aquest sentit una mica emprenedor, com a escriptor? T'has sentit emprenedor a la teva vida? O no?
No ho sé.
Està bé.
No ho sé, no sé com engiponar-ho, perquè el fet d'escriure és una necessitat vital que no em sé explicar, però que tampoc m'interessa explicar-ho, perquè bé, és així. Si tinc la possibilitat de dedicar moltes hores a l'escriptura, doncs endavant, i no hi pensem més. Durant moltes èpoques de la meva vida he hagut d'adequar les hores d'escriure a l'estona que tenia després d'haver fet una jornada laboral normal. Durant molts anys he estat professor de secundària, que és una feina esgotadora, i aleshores doncs escrivia després de sopar. I bé, més l'època en què vaig fer Fra Junoi o l'Agonia dels Sons, o l'època de la Taranyina, doncs escrivia quan podia. Després em vaig embolicar amb els guions.
De televisió.
De televisió. Això em va permetre deixar l'ensenyament per un temps. Després vaig veure que gairebé va ser de manera definitiva, dic gairebé. Però també amb els guions tens molta feina. El que passa que hi té un avantatge, i és que vas fent ofici, vas fent ditets constantment, estàs sempre pensant una solució narrativa per una situació que no t'agrada tal com l'estàs o l'estem deixant si treballem en equip, i aleshores no descanses mai, però acabes trobant la solució que volies, i tot això et dona ofici. O sigui, estic segur que la feina de guionista m'ha ajudat a plantejar-me aspectes d'argument i aspectes de fins i tot de construcció de les històries amb més facilitat.
De fet, tu dius, després parlarem del guió televisiu, tu dius frases com la literatura no és un joc, m'hi va la vida. Per tant, una vocació absoluta la que té el Jaume, i també dius que escriure és una manera de mirar el món. De quina manera ens diries als lectors, a nosaltres, que et mires al món? Com te l'intentes mirar?
No ho sé, per això escric. No, sóc incapaç de fer una... A veure, de fer una reflexió. Reflexió suposo que em vaig fent sempre. El que no puc treure d'aquí és un emblema, un eslògan, no? No seria incapaç, absolutament incapaç.
Si haguessis d'escriure, quins diries que són els valors? M'agradaria parlar amb tu, Jaume, dels valors de Jaume Cabé com a individu que t'ha acompanyat a la vida. Quins serien aquests valors?
Són preguntes difícils de respondre, segurament la tossuderia.
Tossuderia?
Ai. Més que la força de voluntat, tossuderia. És a dir, si fiques la banya en una cosa, vols primer saber per què l'estàs ficant i per què tens aquest interès, i després, si veus que això val la pena, doncs no ho abandones. No ho abandones fins que arriba un moment en què has fet cim, fins que l'enxaneta arriba a dalt de tot. O ha baixat, fins i tot.
I per tant, la persistència, no? Seria també, tossuderia, persistència, una de les característiques. Volem saber, com no, si ara estàs escrivint, estàs treballant en nou llibre, què prepares, si ens pots dir alguna cosa, alguna pista, no pots dir res.
No puc dir res. No és que treballi en un llibre, treballo. Faig coses cada dia, matí i tarda. Però no sé exactament... Soc molt lent a l'hora d'escriure i no tinc pressa, que és una cosa que també he hagut d'aprendre, al començament, quan començava, a començaments de finals dels 60 i començaments dels anys 70, imagina't el temps que fa, tenia molta pressa a donar per bo un text, i a poc em vaig adonar que el que és terrible és que vegis publicada una cosa teva i la veus defectuosa. Ja amb la primera lectura ja dius, però què he escrit jo aquí? Si et trobes amb això, doncs mai més tindràs pressa.
És veritat que els teus personatges se't revelen a vegades i fan anar que la història per ells on ells volen i no per tu, on vols anar tu? Això et
passa sovint? Alguna vegada em passa, sí. I tinc molt de respecte pels personatges, perquè ells ho estan vivint. I per tant pot ser que sàpiguen coses amb més profunditat que no pas jo, perquè ells estan en aquest món que estic creant, i aleshores em poden dir, alerta amb això, que aquí no pot ser. Si jo sóc esquerrà, per exemple, i ara m'has fet que faci tal cosa, diu, mare de Déu.
És veritat que quan acabes un llibre et trobes malament, Jaume? Perquè he llegit fins i tot que et desmaies. No sé si és una llegenda urbana o és veritat això.
No, és una realitat molt incòmoda. Sí, desmaio.
Et desmaies literalment?
Sí. Però no és que quan acabi pom plan, sinó que el fet de... A veure, el Jo confesso, vaig posar un colofó al final on dic, he donat per definitivament inacabada aquesta novel·la el dia tal. Per definitivament inacabada, perquè la meva sensació quan he acabat un llibre és que no està acabat. I per tant, no és que l'hagi acabat, sinó que arriba un moment que me'l trec de sobre i el passo. Bueno, personalment el que faig és fer-lo llegir a uns quants lectors de confiança i que els demano que totes les coses que vegin les diguin, sense pietat. En el moment de passar-lo a l'editor, ja s'ha allunyat de mi, ha desaparegut. Però és que ha desaparegut desenes de personatges, desenes de situacions narratives que m'han costat molt, d'opcions estilístiques que m'ha interessat de fer-les, de dir-les en veu alta, a veure si funcionaven i a més. I tot aquest món, i ara què faig? Amb les mans a les butxaques.
Et buides.
I aleshores, a poc vas veient que... No, llavors el que faig... Quan això em va agafar a partir de Frejonoi, van començar, i això era de l'any 84, van començar aquests desmais. No cal que sigui l'endemà, ni al cap de 5 dies, ni al cap d'un mes, però saps que arribarà un moment, per més que també vaig al metge i dic, a veure si això ho podem arreglar i em puc estalviar desmais, no?
Has comentat abans lectors de confiança, no? A vegades la gent sempre necessita treballar amb un equip, amb l'editor, en el teu cas, o amb gent de confiança. Qui són aquests lectors de confiança
per tu? Són amics, això és el primer, la part més important. Lectors, molt lectors, molt bons lectors, que tenen criteri i que, com que els segueixo com a persones, doncs sé que tenen criteri literari i que tenen una mena de pacte que consisteix en primera, en quan els dono un text, que no l'entretinguin, que el facin passar al davant de les lectures que tinguin en aquell moment. I allò altre que t'he dit, no? Que no es guardin cap però.
Fins a dedicar-te només a escriure, com deies abans, has fet tots els papers de l'AUCA, primer professor, com deies, també guionista de sèrie, recordem els oients com La Granja, L'Estació d'Enllaç, Crims... Gent com tu, Josep Maria Benet i Jornet, heu estat pioners en la ficció televisiva a Catalunya. Ara la sèrie s'està molt de moda, quan començàveu era un món per descobrir, no? I apreníeu, suposo, sobre la marxa, no? Aquella escriptura televisiva.
Sí, i trobo bonic que hagis esmentat el Pepito, perquè el Josep Maria Benet i Jornet, perquè els que vam començar a fer ficció televisiva, com que no hi havia tradició en llengua catalana, doncs vam ser, doncs mira, un dramaturg, com seria Benet i Jornet, i un novel·lista, com jo. Al cap d'un temps, tota la gent, tots els guionistes amb els que he treballat són gent que ja s'han anat formant com a guionistes.
Clar.
I en algun cas també novel·listes, perquè he tingut la sort que treballés amb mi l'Andreu Martín o en Solsona. Mm.
Ara segueixes sèries? T'interessen algunes?
Segueixo poques. Segueixo poc. No veig la televisió.
No veus mai la televisió?
No.
Els informatius, tampoc?
Ja me n'entero de les coses. Sí, no cal.
No sé si t'enteres per les xarxes. No sé si ets amant de les noves tecnologies. Tens perfil a Twitter.
Sí, el faig servir poc, però el tinc, sí.
T'interessen les xarxes socials? O...
Em fan mandra. A veure, trobo que tenen un perill i és que t'abdueixin. I això, per això m'hi mantinc a una certa distància. Però sí, tinc, com es diu, compte.
Compte a Twitter. Compte a Twitter. Però ni televisió, diaris, t'interessen?
Sí, sí, sí. Aquí a casa llegim l'Ara i l'Avui com diaris coherents i que no s'inventen les coses.
Quan es parla que algun dia un escriptor català rebi el Premi Nobel, surt el teu nom. Et faria il·lusió, Jaume?
Sí, però no em faig gens de cas. És a dir, que no estic per això.
Dic que et faria il·lusió perquè si no, és, no, perquè no sé si ara mateix té el millor prestigi. Ja saps que aquest any no s'otorga per culpa d'escàndols sexuals a membres del comitè del Nobel. Sí. Ara et burxaré una mica. Si Catalunya fos un estat... ja hauria tingut un Premi Nobel de Literatura, creus?
Jo crec que sí. Jo crec que sí perquè hi ha hagut tota una sèrie d'escriptors. Des de... bueno, clar, és que n'hi ha molts. En el segle XX hi ha hagut un... ha estat un segle d'or en la literatura catalana, eh? I Foix, i Carné, i Riba, i Espriu, amb els poetes, Rodoreda, Moncada, que és d'una altra generació més jove, però també... I em deixo 30.000 noms, i per tant dir noms també sempre és perillós perquè, home, podia haver citat aquest altre o aquest altre, molts d'altres. Com a qualitat, segur que n'hi hauria pogut haver. El fet de no tenir estat i ajudat a la ignorància o a tenir-los amagats, sí, naturalment.
L'ha perjudicat. Per cert, Jaume, sempre t'has mullat políticament. Fa uns mesos vas dir sembla que estem tornant al franquisme. Ho continues afirmant, Jaume?
Ara cada vegada més. Sí, sí, tal com estan les coses en aquest moment, tal com la troika aquella de PP PSOE que s'està venent d'una manera lamentable i Ciutadans, que són els que fan por. Doncs, sí, sí, hem de vigilar-ho, això, Hem de vigilar-ho. No sé què podem fer, però hem d'estar atents, que són moments molt interessants, molt vivencialment extraordinaris, però que comporten perill.
Quina solució li veus?
Fugir.
Fugir?
De pressa.
Però com?
Bé, doncs, ja ho veiem que costa. I per tant, dic de pressa però sense tenir pressa. A veure si ens entenem. És a dir, que el procés d'independència serà molt, molt... És a dir, si algú pensava que seria plis-plas, plis-plas i ja som independents, doncs ara ja veu que no, que la cosa és més difícil i que hi hem de posar més paciència, segurament més intel·ligència. Diguem com si jo fos una persona activa i més aviat seria de la part dels espectadors que pensen, però doncs ens pot servir de molt per entendre que a poc podem anar cap a l'objectiu de la independència.
La llibertat d'expressió també està en perill?
Sí. Sí, sí, sí.
I per un escriptor, què et sembla, no? Estar al 2018 no, és que... i que la llibertat d'expressió estigui en perill és fort, no?
Sí, 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 però no per un escriptor, per qualsevol persona. Per qualsevol persona, perquè resulta que si hi ha un tuit que no agrada a no sé qui, et poden marejar. O si has dit una cosa en veu alta pel carrer, doncs algú també et pot dir, escolti, perdoni, això era quan jo era petit. que no sabies si aquell senyor era un de la secreta. Aquella època en què estava prohibit fora de casa parlar el català, aquelles coses que dius, com pot ser? Mira, doncs mira, amb el que estem veient, fins i tot en la posició dels 155 i dels forofos del 155, estan creant una veritat que no té res a veure amb la realitat. I, per desgràcia, gran part dels habitants d'Espanya s'ho creuen perquè és el que els hi diuen, perquè és l'única cosa que veuen, o perquè els hi està bé, o per mandra. Uh-huh. I són pocs els que diuen, a veure si aquí m'estan manipulant. Tot i així, hi ha unes quantes veus espanyoles que ho tenen molt clar, i que diuen als espanyols, diuen, ei, que aquí s'estan inventant moltes coses. Jo hi vaig, jo conec, ja he parlat i parlo amb molta gent. Com, per exemple, aquí ha vingut molta gent, molts periodistes d'Europa, però espanyols no, per saber la meva opinió sobre
entrevistar-te. No t'ha entrevistat gaire a Espanya, Jaume?
No, però ja...
Quan fa que no t'entrevista un periodista espanyol?
No.
Molt de temps.
No t'ho sabria dir.
Déu-n'hi-do. El procés genera grans novel·les?
Sí, a casa això serà una cosa dels fills i els nets, perquè dels fills i els nets dels que ara estan fent novel·les. Per tant, si un està fent novel·les i té 30 anys, ho dic pel seu fill, serà el que... No serà aquesta persona. Perquè... Primer hem de digerir, des del punt de vista humà, hem de digerir, i intel·lectual, tot el que estem vivint. I el que sí que es pot fer és periodisme, i es fa, és periodisme i reportatges sobre tots aquests moments. La ficció jo la deixaria... Ha de passar la ficció per fer literatura,
Sí.
Ha de passar un temps, has de posar un sedàs, perquè no sigui un treball periodístic, que pot ser molt bo, sinó que sigui un treball literari.
Per tant, tu has escrit sobre un jutge corrupte, recordem, del 1799 a Senyoria, una història en ple franquisme, com les veus de Pamano, o una novel·la sobre, jo confesso que sobrevola grans conflictes a Europa en diferents segles. Per tant, una novel·la ambientada en Catalunya actual 2050, no? Potser 2070,
no?
Potser tindrà una reflexió.
Però allò de la corrupció judicial, sí, hi ha... amb Senyoria, és la base de la idea és d'arrencar aquella novel·la.
Molt bé. Hem d'anar acabant. M'agradaria preguntar-te, Jaume, estàs vivint a Matadepera. Nosaltres sempre, els nostres convidats, preguntem on busquen idees, també, on desconnecten, on s'inspiren, a part del teu poble. Digue'm algun paisatge de Catalunya que t'agradi especialment.
Hi ha diversos paisatges i te'n dic tres de diferents. Per una banda, el que em podríem dir la meva l'època, ara no em surt l'expressió, però el paradís perdut, no? Que seria quan anava a estiuejar a la plana de Vic, quan era petit. Des dels 3 mesos fins als 15 o 16 vaig estar estiuejant a Tona.
Molt bé. Per acabar, ara quan acabi l'entrevista et posaràs a escriure o no, aquesta hora, Jaume?
Aquesta hora segurament no.
Aquesta hora no. Ha estat un plaer explicar als oients fer aquesta entrevista. El Jaume ha assegut amb una butaca vermella, amb un despatx on treballa ple de llibres, també fotografies, records, i estem molt agraïts des del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio que ens hagis obert les portes de casa teva. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Vicental.
Gràcies.